Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El compromís de la consellera Alba Vergés no quedarà en paper mullat. El consultori de Poblenou reobrirà després d'un any sense activitat el 3 de maig. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. L'obertura, però, no serà com volien els veïns, ja que no hi haurà metge a les instal·lacions. Només personal d'infermeria i d'administració estarà disponible per atendre els pacients crònics i amb problemes de mobilitat els dilluns, dimecres i divendres, de 8 del matí a la 1 del migdia. Amb tot, l'atenció aguda i les urgències se seguiran atenent al CAP la Serra de Torre-romeu.
El Taulí ha operat 34 pacients de càncer d'ovari durant el 2020, en plena pandèmia.
És una xifra elevada, tenint en compte que es van prioritzar els tractaments amb quimioteràpia per davant de les intervencions quirúrgiques. Laia Ribot és ginecòloga de la Unitat Funcional de Càncer d'Ovari del Taulí.
Durant la pandèmia va canviar el tractament del càncer d'ovari, crec que a tots els centres per igual, i de fet van tenir més protagonisme el que és el tractament oncològic, i després ens hem anat operant, que de fet encara estem operant pacients, no, de que havien començat el tractament per quimioteràpia. De fet, és que el tractament del càncer d'ovari es basa bàsicament en quimioteràpia i cirurgia, i l'ordre és el que pot anar canviant.
El càncer d'ovari té una mortalitat del 56%, ja que el 80% de les afectades són diagnosticades quan la malaltia està molt avançada.
El Sant Vicenç reprèn la seva programació el 25 d'abril.
Les representacions interrompudes al Teatre Creu Altenc arran de les restriccions tornaran amb el musical Tarzan. L'1 de maig també començarà les funcions dels Complets Desconeguts i tancaran la temporada La Caputxeta Vermella i el Festival de Fi de Curs del Taller de Teatre.
I en esports es confirma la lesió de Pierre Cornu per entre 3 i 4 setmanes.
El carriler esquerrà pateix una lesió als isquiotibials de la cama esquerra, que el van obligar a abandonar el partit de diumenge contra el Cartagena. Aquesta baixa se suma a la de l'Aleix Coca amb molèsties i Jaime per sanció.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures idèntiques a les d'ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Arribaran canvis? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Ara mateix tenim alguns núvols a diversos sectors del territori. Núvols d'evolució diurna que s'han format a zones de muntanya, sobretot de l'est del país, però que esperem que a partir del vespre vagin desapareixent. També hi ha algun núvol baix a la zona de la costa central, a l'àrea de la costa de les comarques de Tarragona, i núvols alts i mitjans que van arribant per l'oest del territori. En conjunt, avui amb temperatures al centre del dia bastant semblants a les d'ahir, una mica més altes a l'interior. En conjunt, la temperatura al migdia s'ha situat entre els 15 i els 20 graus. Una tarda amb vent força fluix, només amb alguns intervals moderats de component sud-est. De cara a demà dimecres, els núvols seran més abundants en general, sobretot al sud del territori, on al matí fins i tot hi hauria algun plugim de caràcter feble, i a la tarda es faran més compactes també al Pirineu i al Prepirineu, on hi haurà alguns ruixats de caràcter local. Demà les temperatures al centre del dia seran més baixes, però les mínimes en conjunt pujaran lleugerament. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 km i mig a Sant Quirze en sentit nord, també a la B30, 1 km i mig de retencions a Barberà per enllaçar amb l'autopista del Vallès en sentit sud, i 2 km a Cerdanyola, també per accedir a la C58, però en aquest cas en sentit nord. A Barcelona, trànsit dens a la Ronda de Dalt, entre Nou Barris i la Meridiana, en els dos sentits. Sense metge i 3 dies a la setmana. Sota aquestes condicions, reobrirà el consultori de Poblenou el pròxim 3 de maig. Així ho ha avançat aquest migdia el Departament de Salut després d'una reunió entre la gerent de la Regió Metropolitana Nord, Anna Aran, i representants municipals. L'equipament tancat des del principi de la pandèmia atendrà pacients entre les 8 del matí i la 1 del migdia dels dilluns, dimecres i divendres.
Principalment malalts crònics o amb dificultats de mobilitat. La resta de pacients i les urgències continuaran derivades al CAP la Serra de Torre-romeu, a l'espera que la situació epidemiològica millori i es pugui reprendre la totalitat del servei al Poblenou. Així ho espera, si més no, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Qualsevol gest en aquest sentit creiem que és una bona notícia i, per tant, creiem que és una bona notícia doncs, que, evidentment, es comenci obrint. Sabeu que sempre hem estat reclamant des del govern al costat doncs, els veïns i veïnes de Poblenou que el que s'ha de recuperar és el servei tal com era, per tant, amb íntegrament, amb el servei de medicina, amb el servei d'infermeria i tots els dies de la setmana.
La decisió del Departament de Salut, però, suposa una decepció pels veïns del Poblenou, que es miraven amb recel l'anunci que la consellera en funcions, Alba Vergés, feia divendres passat en relació al consultori. I és que, de moment, no s'ha pogut donar compliment a les demandes dels veïns, que havien reclamat en reiterades ocasions que l'equipament havia de reprendre l'activitat amb un metge i no només amb personal d'infermeria i d'administració, tal com passarà a partir del 3 de maig.
La pandèmia continua expandint-se a Sabadell. Així ho denoten les últimes dades actualitzades del Departament de Salut, que situen el risc de rebrot en els 434 punts, 78 més que ahir. També creix la velocitat de contagi, que passa de l'1,11 a l'1,37. En canvi, la incidència acumulada que 14 dies retrocedeix dels 327 casos als 314 per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 56 positius més. Alhora també s'han notificat dues morts més respecte a ahir. I no deixem de parlar de salut perquè la unitat funcional del càncer d'ovari del Taulí ha operat 34 pacients afectades per aquesta patologia durant el 2020. Tot plegat, malgrat que arran de la pandèmia s'han introduït canvis en els tractaments per aquest càncer ginecològic i s'ha prioritzat la quimioteràpia. En tot cas, les xifres demostren, segons el Taulí, la consolidació de la unitat com a centre de referència del càncer d'ovari al Vallès Occidental i al Bages, títol aconseguit el 2019.
L'objectiu principal de la unitat funcional del càncer d'ovari, en marxa des de fa 30 anys, és treballar de forma coordinada des de diferents especialitats per aconseguir el tractament idoni per superar amb èxit cada cas. Tot plegat davant d'una patologia que afecta sobretot dones d'entre 50 i 45 anys i que té una mortalitat del 56% en un termini de 5 anys. La ginecòloga de la unitat, Laia Ribot, ha assegurat al programa al matí que la dificultat en el diagnòstic és la causa d'aquestes xifres, ja que un 80% de les pacients són tractades quan troben la malaltia en un estat avançat.
La majoria de pacients les diagnostiquem en estadis avançats, això influeix clarament en la seva supervivència. I no és un problema que el pacient no consulti, que, bueno, que segurament durant la pandèmia sí que ha passat, no? Però és un problema com el que deia la Iolanda, que al principi són símptomes molt inespecífics i no és fins que la malaltia està avançada que no dona més la cara, però inclús així, mals de panxa, sensació de, no? De no digerir bé, de plenitud, que això... Fins que no penses en que pugui ser un càncer d'ovari, doncs passa la pacient per diversos especialistes.
Entre els símptomes del càncer d'ovari hi ha trastorns digestius, molèsties urinàries, cansament i pèrdua de gana, símptomes que es poden relacionar amb moltes altres patologies i que sovint porten la pacient a visitar molts especialistes abans de ser diagnosticada.
El nombre de naixements ha baixat a Sabadell durant el 2020, any de pandèmia, malgrat la previsió d'un possible baby boom derivat del confinament. A l'Hospital de Sabadell han nascut 2.023 infants en l'últim any, pràcticament 200 menys que el 2019. El director del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Albert Esteve, atribueix aquest ascens en part als efectes econòmics de la pandèmia i a la interrupció de tractaments de fertilitat.
Però també s'hi sumen altres elements estructurals, com que hi ha menys persones en edat reproductiva arran del descens de natalitat de fa 30 anys i que hi ha un retard en l'edat de tenir fills.
Les dificultats a vegades de trobar parella, que també són importants, hi ha potser una tercera part de les persones de 30 anys que no tenen fills, diuen que el problema és que no tenen la parella apropiada o adequada. I llavors trobes la parella, una vegada trobes la parella t'has de poder emancipar, anar a viure amb ella, etc. Una vegada es compleix això has de tenir una certa estabilitat econòmica i això si ho aconsegueixes als 36 anys doncs potser et dona temps de tenir el primer però ja no et dona temps de tenir el segon i per tant no et dona temps de tenir el tercer.
Esteve considera que les xifres són un mal símptoma social i assenyala que com a solució la implantació d'ajudes perquè els joves es puguin emancipar abans.
Notícies Vespre.
Sabadell s'ha aliat amb 8 municipis més de l'àrea metropolitana per crear la nova Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, una entitat que començarà a activar-se abans de l'estiu i que pretén reunir tots els pobles i ciutats de la segona corona metropolitana de més de 25.000 habitants. El seu objectiu és posar de manifest les reivindicacions d'un territori que sent que ha passat massa anys a l'ombra de Barcelona.
Aquest matí els alcaldes i alcaldesses dels 9 municipis implicats han signat la declaració de Martorell, un document amb 9 punts on reuneixen les principals reivindicacions de l'Arc Metropolità. De Vilanova i la Geltrú a Mataró, passant per Sabadell i Terrassa, volen incidir en millorar les connexions en transport públic, modernitzar els polígons industrials o reduir la contaminació de l'aire. L'alcaldessa de Sabadell defensa que cal escoltar els municipis. Marta Ferrés.
No es tracta de competir ni molt menys amb Barcelona, el que fa que és, evidentment, aprofitar les sinergies positives que podem generar amb la metròpoli i, per tant, treballar de forma coordinada amb tot el territori. Però escoltant aquest territori de veritat i escoltant de veritat aquestes necessitats que avui els alcaldes i alcaldesses que estem aquí també representem. Només pot parlar en nom del territori qui representa el territori.
Segons ha manifestat els mateixos alcaldes, es tracta d'un acord històric que ha estat impulsat en bona part gràcies a la insistència de Ferrés i també de l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral.
El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell defensa l'advocada del cas del judici per la violació de Can Feu. Es tracta d'un membre de la corporació de qui recorden que ha estat designada d'ofici i que en nom del dret de defensa està exercint amb llibertat i independència.
L'ICAT rebutja les acusacions de revictimització i destaca que el testimoni de la víctima és la principal prova de càrrec que confronta. Ho ha explicat aquesta emissora Eulàlia Barros, la degana del col·legi.
L'única manera per exercir el dret de defensa és poder contraal·legar i poder tenir a l'abast totes les proves que et presenten en contra teu. I, evidentment, una prova de càrrec importantíssima en aquest tipus de procediments és l'interrogatori de la víctima. Llavors, ha de ser un testimoni el que doni la víctima coherent, lògic, que no tingui cap tipus de fissures, i això és la principal tasca que ha de tenir l'advocat defensor.
Els límits de l'interrogatori correspon establir-los al tribunal. Barros troba intolerables els judicis d'opinió paral·lels que s'han establert a les xarxes o als mitjans, sense el coneixement dels processos o el respecte a les garanties. El Col·legi Sabadellenc expressa el seu suport a la lletrada i en defensa el lliure exercici en aquest i en tots els altres procediments judicials.
I encara en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona obre l'executòria per decidir sobre l'ingrés a presó de l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, i de l'exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran. La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, acusació popular en aquest cas, demanarà el compliment íntegre de les penes perquè creu que cal tolerància zero en la lluita contra la corrupció. També demana a l'Ajuntament de la ciutat que s'assumi a la petició. Comença el segon ramadà marcat per les restriccions de la pandèmia. Entre les més destacades hi ha les limitacions de l'aforament als centres religiosos, el toc de queda a partir de les 10 de la nit, que impedirà celebrar l'última oració en comunitat, o la prohibició expressa de fer desdejunis públics i col·lectius.
Tot i que la comunitat islàmica va demanar al Procicat que allargués el toc de queda, assumeixen que les dades de la pandèmia no permeten fer relaxaments. Ho ha manifestat la mediadora de l'Ajuntament, Rabab Riyahi, al programa Al Matí.
Relaxar restriccions o restringir-les encara més, els experts s'han de basar-se en dades epidemiològiques. Entenc que és això. Aquest any sí que hi ha hi ha més relaxació, es poden fer més coses. De fet, sempre es pot celebrar el ramadà. ¿Vale? Que no es pugui fer en comunitat, es pot celebrar de la mateixa manera. Si no es poden fer l'oració comunitària, es pot fer l'oració a casa. De fet, jo encara, sense la pandèmia, jo no anava a la mesquita resa. Simplement perquè no m'anava bé o prefereixo fer-la de forma més solitària.
El ramadà és el novè mes del calendari islàmic i els musulmans celebren la revelació del Corà a Mahoma. Per això és tan important la recitació del llibre sagrat. A Sabadell hi ha 5 centres de culte islàmics i uns 6.000 musulmans.
Un descobriment realitzat al jaciment de Can Roqueta de Sabadell permet establir fa 3.500 anys la introducció de cereals i lleguminoses a l'alimentació dels gossos. La investigació ha estat duta a terme per la Universitat de Barcelona amb una durada de 10 anys.
Els experts han pogut establir la dieta dels gossos mitjançant l'ús d'isòtops estables, una tècnica que aprofita la impremta que queda als ossos. Quan un ésser viu menja, es transforma l'estructura òssia depenent de quin és l'aliment. Sílvia Albizuri, una de les investigadores del projecte, ha explicat aquest matí el que ha fet de la ràdio com d'important és Can Roqueta per aquesta investigació.
La seva extensió, la diacronia, tenim un registre continuat des del Neolític. Tot això permet, i evidentment els materials que s'han trobat a Can Roqueta, permet establir una recerca en conjunt amb altres territoris i veure una mica com aquestes poblacions es desplaçaven, es movien, com funcionaven.
Gràcies als jaciments de Can Roqueta sabem què i en quina quantitat menjaven els gossos al Neolític. Darrerament s'han realitzat també estudis amb cavalls, que han permès esbrinar que les poblacions assentades a Can Roqueta tenien relacions continuades amb altres poblacions mediterrànies com els fenicis.
Demà dijous es farà un cribatge massiu al campus de la UAB de Sabadell.
Se sumarà als dos que Salut té actius al campus de Bellaterra, on ja hi han participat prop de 5.000 persones. Tots els membres del personal i de l'alumnat de la UAB estan convocats a realitzar aquestes proves, que serveixen per a detectar casos asimptomàtics de Covid-19 o determinar persones que han passat ja la malaltia. Es poden realitzar dues proves, PCR mitjançant automostra nasal i test serològic ràpid amb sang capilar.
Memòria Socialista, l'entitat memorialista que posa en valor la trajectòria del socialisme català, ha fundat un grup a Sabadell.
A poques hores del 90è aniversari de la proclamació de la República i des de l'homenatge a Ernest Lluch del Parc Catalunya, el seu coordinador local, Toni Rodríguez, ha assegurat que l'associació vetllarà per preservar la memòria i els objectes dels militants socialistes locals, sobretot els que van ser protagonistes dels primers anys de la democràcia.
I si comencem a parlar d'aquests regidors que van ser protagonistes a la primera govern democràtic 79-83, doncs estem parlant de l'Oriol Civil, estem parlant del Simón Saura, estem parlant de persones que van participar i que han mort, estem parlant de persones que van participar en el moviment socialista previ, com Emili Ferrer, estem parlant de moltes persones molt conegudes a la ciutat, però que fins i tot dins dels militants socialistes posa sobre la taula algun d'aquests noms i no són especialment coneguts ni la seva trajectòria.
Entre les activitats previstes per l'entitat també hi ha recuperar algunes dates rellevants de la lluita socialista. La primera que tindran present serà l'aniversari de la Segona República, però també la fundació del PSC o l'assassinat d'Ernest Lluch.
Sabadell ha tancat el 2020 amb una 50ena d'avisos per la presència de vespes asiàtiques.
Des de la seva primera detecció a Catalunya el 2012, l'Ajuntament té en vigor un protocol per controlar la població d'aquests insectes, una espècie invasora que ataca greument les abelles de la mel. Tot i la 50ena d'avisos detectats l'any passat, la regidora de Salut, Sònia Sada, afirma que és una xifra relativament baixa en relació a les altres plagues.
És un percentatge molt petit si el comparem amb la resta d'actuacions que fem de control de plagues. El que passa que, clar, estem parlant de que és un animal que espanta, però que tampoc no ens alarmem, ens espanta i ens porta aquesta sensació d'inseguretat quan el veiem, perquè és gran, perquè és diferent i perquè no sabem de quina manera ens pot atacar, no? I quins efectes ens pot donar. Però en un principi, tot i que sí que la picada és dolorosa, també ho és.
La vespa asiàtica o velutina es caracteritza perquè té una mida de 3 centímetres, el rostre i les potes grogues i l'abdomen de color taronja.
En cultura, el Teatre Sant Vicenç torna a encendre els llums del seu escenari. Després d'uns mesos sense activitat arran de les restriccions derivades de la pandèmia, el pròxim 25 d'abril tornen amb el muntatge musical de Tarzan.
Els Complets Desconeguts és una altra de les representacions programades. Serà cada dissabte de maig a les 8 del vespre, a partir del dia 1. Per últim, tant la Caputxeta Vermella com el festival de final de curs del taller de teatre seran les altres representacions que es faran, tot i que encara sense dates previstes. Les entrades poden adquirir-se tots els dissabtes en taquilla i mitjançant el portal web del Teatre Sant Vicenç.
Les mans dels sardanistes sabadellencs tornen a mirar el cel. Els diferents practicants d'aquest ball popular ja han tornat als assajos, alguns abans de Setmana Santa i tot. Altres estan tramitant documentació acreditativa per venir a assajar amb la categoria d'esport amateur, ja que alguns dansaires són de fora de la comarca.
També han hagut d'adaptar l'horari per les restriccions. S'estan preparant pel concurs de Sabadell previst pel 9 de maig. Per Núria Ferrer, presidenta del grup sardanista Mirant al Cel, que hi hagi un objectiu competitiu a ajudar.
Que és bàsic perquè, a veure, no oblidem que nosaltres som colles de competició, colles sardanistes de competició. Per tant, el dansaire que ha de fer un esforç important i corre un cert risc mínim per venir a assajar, doncs vol tenir un objectiu o vol veure una finalitat, no? I la finalitat sempre, en el cas nostre, són els concursos. Per tant, evidentment, ajuda moltíssim el fet que hi pugui haver un campionat.
També han tornat les audicions de sardanes que s'estan fent a l'Escola Nostra Llar i les 200 cadires que ja s'omplen cada vegada. El Procicat dirà quan es pot tornar a ballar a les audicions, però l'última paraula la tenen els ajuntaments. Les següents cites, perquè sonin sardanes, serà el 18 i el 25 d'abril i el 9 de maig a l'Aplec de la Salut.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclari. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la voluntat d'aixecar l'estat d'alarma el 9 de maig.
En aquest sentit, assenyala que les comunitats autònomes tenen prou garanties jurídiques per afrontar la pandèmia. Sánchez ha recordat que el procés de vacunació s'està intensificant de manera important i que aquest estiu hi haurà un escenari completament diferent del passat.
El govern català decidirà aquesta setmana si crea un salconduit cultural.
També es decidirà si s'amplia el confinament comarcal per un perimetratge més ampli, com el delimitat per vegueries o per regions sanitàries. Per la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, aquesta setmana ja es comptarà amb les dades epidemiològiques necessàries per conèixer l'impacte de la Setmana Santa.
Johnson & Johnson atura la distribució de la vacuna a Europa.
L'empresa ha pres la decisió després que s'hagin detectat 6 casos de trombosi als Estats Units, que l'Agència de Salut Nord-Americana ha qualificat d'estranys i greus. La vacuna, l'única d'una sola dosi, havia d'arribar a Espanya demà i administrar-se a persones d'entre 70 i 79 anys.
I Pablo Hasél apunta que el descens de les protestes al carrer contra el seu cas ha estat aprofitat per l'Audiència Nacional per sumar 16 mesos més de presó a la seva condemna.
L'increment és per no haver pagat la multa de prop de 30.000 euros per les injúries a la corona i als cossos policials. El raper ha avisat que recorreran aquesta sentència ja ferma a Estrasburg.
Els esports. Pierre Cornua estarà entre 3 i 4 setmanes fora dels terrenys de joc, segons ha informat el centre d'esports. El carriler esquerrà va haver de retirar-se al tram final del partit de diumenge contra el Cartagena i les proves mèdiques han confirmat una lesió als isquiotibials de la cama esquerra. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. És el segon cop aquesta mateixa temporada que té aquest contratemps. A l'octubre, però, va ser a l'altra cama, a la dreta, i va estar-se gairebé mes i mig sense jugar. Els danys als isquios també han afectat recentment homes com Juan Hernández o Álvaro Vázquez, que han reaparegut en els últims dies amb l'equip. L'absència ara del Davinyó se suma a les d'altres defenses com Aleix Coc, que arrossega molèsties, o Jaime Sánchez, sancionat en el Fuenlabrada Sabadell de divendres a les 7 a l'estadi Fernando Torres. Els madrilenys, per cert, han anunciat un positiu a la seva plantilla, però, segons el comunicat a més aquest migdia, es tracta d'un cas excepcional i la resta de l'equip ha donat negatiu. Un petit ensurt, doncs, que no hauria de revestir més entre bancs. Són els punts de més actualitat abans del partit. El Fuenlabrada ha tornat als entrenaments aquest matí després de descansar ahir. En canvi, el Sabadell ha aturat avui l'activitat i demà sessió a la nova Creu Alta.
En clau social, per cert, el Sabadell ha anunciat avui que prepara una iniciativa per fer el Sant Jordi més arlequinat. Els dies 22 i 23, dijous i divendres de la setmana que ve, a la porta 0 de tribuna de la nova Creu Alta i de 10 del matí a 8 del vespre, es vendran roses a 5 euros, la segona equipació amb un 23% de descompte i es posarà a la disposició una selecció de llibres d'autors arlequinats.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Encara en futbol, la segona fase de Lliga Nacional Juvenil no ha pogut començar millor pel Mercantil. El triomf per 2-1 sobre el Sants és el primer dels Blaugrana en tot el 2021 i el primer amb Dani López a la banqueta.
Sí, i el més important de tot és que la distància cap a la salvació s'ha escurçat de 4 a 2 punts. La victòria, però, no es va aconseguir sense patiment. Tot semblava de cara amb el 2-1 jugant amb superioritat per una expulsió en els visitants. Però en el moment que les coses van equilibrar per una vermella en els graciencs, va tocar fer un exercici de resistència, ho admet el capità Àlex Pertusa.
No, molar les cames no, però sí que vam patir, doncs, per exemple, en el cas que dius, el capità d'ell, que era el central també, doncs també estava davanter, van treure tots els davanters i jo me'n recordo estar defensant i érem 12 dius entre els nostres i els d'ells a l'àrea, defensant. I de la veritat que els últims 5 minuts no vam sortir al nostre camp.
Ell mateix, per cert, va ser l'encarregat de marcar un dels dos gols contra els barcelonins. Raül Lau va fer el segon i definitiu. Dissabte, el Mercantil visita el Cué, un Vilaseca que ja està pràcticament descendit a preferent.
Obrim bloc de futbol sala. Segona ve, les dinàmiques contraposades del Club Natació Sabadell i l'Escola Pia cada cop s'accentuen més. Els escolapis ja somien amb la zona play-off després d'encadenar la tercera victòria consecutiva.
El 7-2 sobre el Barceloneta permet als de Pedro Donoso enfilar-se fins als 40 punts, a només dos dels llocs de privilegi. Arnau Graell va signar un hat-trick en el darrer triomf.
Molt content, la veritat. A veure, és el meu primer any a segona ve. Estic donant un bon nivell i bueno, espero que segueixi així. I bueno, m'alegro d'haver marcat aquests tres gols per l'equip i posar-nos en la zona alta d'aquesta taula.
En una tessitura completament contrària es troba el club, que encara no ha puntuat en aquesta segona fase. A Martorell, els de Borja Burgos van cedir per 4-2. Pip Ortega, jugador de l'equip, confia que aviat redreçaran el rumb.
Todos los equipos tienen que tener una mala racha. A nosotros no nos ha llegado ahora porque en la primera fase creo que tuvimos solo un par de semanas que pinchamos y luego nos supimos sobreponer, pero ahora sí que es verdad, claro. Perder en la Pía nos hizo bastante daño porque nos remontaron un 4-6 y la semana pasada con Hospitalet, pues yo creo que los partidos de casa no se pueden escapar. Y ahora tenemos la suerte de que porque hemos estado en la primera liga, estamos ahí todavía un puntito de playoff. I la setmana que viene viene Calvià, que tenemos que ganarle. Nos quedan 5 partidos, de los cuales 3 en casa.
Amb 41 punts, el club baixa a la tercera posició abans de rebre el líder Calvià. La Pia, de la seva banda, visitarà dissabte el segon, el Mataró.
Un esglau per sota, tercera, l'Amics del Pou continua líder invicte del seu grup a la fase d'ascens.
Còmode triomf per 2-7 a la pista del Linyola, amb hat-trick d'Abel Ruiz.
Contento, porque me hacía falta también para la confianza. Pero bueno, al final me da igual. 2-7 al final, fue un partidazo y ya está, luego me llevo.
A la fase de permanència, el grup Zarraona va patir de valent per sumar 3 vitals punts que eviten que els taronges quedin despenjats de la classificació del seu grup. La victòria per 5-4 davant del Col·legi ha tenit la seva dosis de polèmica, com explica el jugador Joan Puigdomènec.
A falta de 50 segons ens fan un gol on tiren la pilota profunda i la tiren al segon pal i es veu que el jugador estava recolzat al pal. I, clar, ell celebrant-ho tranquil·lament, els àrbits no van dubtar en cap moment.
El campionat arribarà a la coda de la segona fase aquest cap de setmana amb la Raona visitant l'Esparreguera i l'Escorial rebent el Laguna.
Continuem amb bàsquet i més concretament amb la Copa Catalunya masculina. El Club Natació Sabadell ha cedit el lideratge en solitari al Ripollet després de caure per 102-96 en el duel directe del grup 4 del Campionat d'Espanya de Primera Divisió.
I això que el club va marxar al descans amb un avantatge de 13 punts, però es va esveir el tercer quart encaixant un parcial de 29-14. Jonathan Ramírez, el tècnic del conjunt nedador, analitza els motius d'aquest marcador tan elevat.
Su pista, al ser una pista muy pequeña, también es una pista propicia para este tipo de juego. Entonces, la mayoría de equipos que han ido allí, todo el mundo, pues al final quieres, o sea, no tienes muchas más posesiones, porque esto, estabas hablando de una pista muy pequeñita que rápido pasas de defensa a ataque, pasas muy rápido. Entonces, bueno, también propició el acierto que tuvimos, llevar un ritmo alto. En defensa no es lo más ideal, no era lo más ideal ir a estas anotaciones. Realmente yo estoy muy orgulloso de mi equipo. Al final se decidió en pequeñas cositas.
Amb aquest partit s'ha tancat la primera volta de competició amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes pels nedadors. El club començarà la segona volta a les Naus dissabte contra el Mollet B, l'exequip de Jonathan Ramírez.
I la Unió Excursionista Sabadell valora positivament l'edició Covid de la Llanera Trail. Prop de 300 atletes van prendre part durant el cap de setmana d'una prova que va tenir format semivirtual per culpa de la pandèmia. Carlos Casquet va signar el millor temps a la distància de 25 km, mentre que als 10 el més ràpid va ser Bernat Comas.
Els recorreguts estaven marcats tant dissabte com diumenge amb sortida des de la Cobertera, Covadonga. Així cada atleta completava la cursa per lliure, evitant aglomeracions. Tot controlat per una aplicació per mòbil amb GPS que s'encarregava de calcular els temps dels participants. En total, 129 persones van formar part de la distància curta i 157 de la llarga. David Fernández Oliver, membre de l'organització, no amaga la satisfacció per com va anar aquesta llanera tan diferent.
El temps ens ha respectat. I, bueno, el sentiment general que anem rebent de la gent és això, que la gent contenta, el marcatge, bueno, ens ha anat tot bé i valoració positiva. Esperem ja l'any que ve poder-ho fer tot normal, però, bueno, de moment aquest any s'ha fet el que s'ha pogut i crec que ha sortit prou bé.
Des de la UES esperen tornar a la normalitat a la cursa del 2022.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 13 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara us deixem a 8:00 amb l'Espia de Mahler, que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.